L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Comença el temps d'informació a la seva, Mute. Avui, dimecres, dia 22 de setembre, destacarem que el Parlament aprova la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous. Els socialistes permetran als seus diputats antitaurins que s'oposin a la protecció dels correbous. La Cambra de Comerç de Reus defensa que Ascó compleix les millors condicions tècniques per acollir el cementiri nuclear. I Greenpeace demana als partits polítics que incloguin el programa electoral el compromís d'oposar-se al magatzem nuclear. Aquestes i d'altres notícies a l'informatiu de l'Emute. El Parlament aprovarà aquest dimecres la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous. La nova normativa inclou la regulació de les acreditacions per a les festes i les infraccions i sancions. El Parlament català farà un pas endavant aquest dimecres en la normativa sobre el correbous a les Terres de l'Ebre amb l'aprovació de la proposició de llei de festes tradicionals amb bous. Tot i que fa 5 anys es va impulsar un manual de bones pràctiques per a aquest tipus de celebracions, com el bou capllaçat, els bous al carrer, les baquetes o el bou embolat, fins ara no hi havia cap legislació al respecte en la normativa catalana. La nova llei pretén regular unes festes amb gairebé 400 anys de tradició a l'Ebre, que generen una notable activitat econòmica i llocs de treball. El document inclou la regulació de l'obtenció de l'acreditació per fer-les, així com infraccions i sancions. I continuem amb els correbous. El Partit dels Socialistes de Catalunya permetrà als seus diputats antitaurins que s'oposin a la protecció dels correbous. Els socialistes defensen la regulació per coherència amb la seva oposició majoritària a prohibir els bous. El portaveu del PSC al Parlament, Miquel Iceta, va anunciar ahir dimarts que el grup permetrà als seus diputats que van votar a favor de prohibir les corrides de bous que s'oposin a la protecció dels correbous. Els socialistes catalans, però, defensaran la regulació del correbous en coherència, va argumentar, amb la seva oposició a la prohibició dels toros, si bé ha argumentat que no obligaran els diputats antitaurins a votar de forma incongruent amb la votació dels bous. Escoltem el portaveu del PSC al Parlament, Miguel Iceta.
Sí, nosaltres votarem a favor del reconeixement dels correbous, i el que sí que els anuncio és que cap diputat socialista farà una votació incongruent amb la que va fer amb les curses de braus. No repetir? Cap diputat del grup socialista Ciutadans pel canvi es veurà obligat a votar en forma contradictòria amb el que va votar amb les curses de braus. És a dir, que si algú va votar en contra de les curses de braus i vol votar en contra de la protecció dels correbous, ho podrà fer. Nosaltres no fem distincions des d'aquest punt de vista. Ara la posició del nostre grup és coneguda, nosaltres estem a favor, no volíem prohibir les curses de braus i estem a favor de protegir els correbous. Però és a dir, que pel que fa a les persones, doncs ningú es veurà obligat a votar de forma incongruent com ho va fer en el ple que vam fer abans de l'estiu.
En la roda de premsa, el Parlament Iceta va argumentar que no es tracta de donar llibertat de vot al grup parlamentari, perquè la posició és la de defensar la protecció dels correbous. Votarem a favor del reconeixement dels correbous, però cap diputat socialista es veurà obligat a votar de forma contradictòria amb el que va votar en les curses de brau, va argumentar. Iceta va argumentar també que la seva posició favorable a protegir els correbous està en plena sintonia i coherència amb la seva oposició a la prohibició de les corrides de bous a la plaça. Per la seva banda, la diputada d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Dolors Camats, acusa a Convergència i Unió, PSC i Esquerra Republicana de regular ara els correbous per fer-se perdonar l'haver prohibit les curses de braus.
Aquesta proposta de resolució és amb la que Convergència Democràtica i alguns diputats es fan perdonar a l'haver prohibit els toros en el Parlament. Tenim la sensació que és més que un text per regular els espectacles amb bous al carrer, que és el que inicialment havia de ser aquesta proposició de llei, és una proposició per blindar aquesta festa, per blindar aquest espectacle amb toros, davant de la prohibició dels toros a les places que es va votar en el darrer ple del mes de juliol a partir d'una iniciativa legislativa popular. No és una iniciativa legislativa popular el que portarà demà el blindatge dels correbous en el ple.
D'altra banda, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Anna Simó, ha defensat la coherència de la posició d'Esquerra Republicana i ha argumentat que votaran exactament igual que ho van fer a la Llei de Protecció dels Animals el juny del 2003. En contra de mantenir les curses de braus a Catalunya i a favor de mantenir les festes tradicionals amb bous, amb regulació clara i els llocs on hi ha de tradició de fer-ho. La Cambra de Comerç de Reus defensa que Ascó compleix les millors condicions tècniques per acollir el cementiri nuclear. L'entitat argumenta que Zarra no disposa d'infraestructures per al transport dels residus ni té centrals nuclears a la vora. La Cambra de Comerç de Reus va reiterar dimarts l'aposta perquè el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears s'ubiqui a Ascó. En un comunicat, l'ens cameral defensa que Ascó és tècnicament la millor candidatura per acollir el magatzem temporal centralitzat, ja que en la seva àrea d'influència hi ha 3 centrals nuclears i una quarta de desmantellada. Té connexions viàries i ferroviàries i té el suport dels representants econòmics sindicals i dels col·legis professionals de tot Catalunya. Elements que assegura la cambra no té Zarra, municipi pel qual aposta l'informe tècnic interministerial. L'ENS també ha recordat que el magatzem temporal centralitzat generarà uns 1.200 llocs de treball. Per la cambra, la instal·lació a Ascó del magatzem temporal centralitzat té el suport de les institucions econòmiques del territori, que veuen en aquesta implantació una oportunitat única per poder desenvolupar un projecte amb una forta càrrega tecnològica, ja que comporta la construcció d'un centre d'investigació. A més, l'ENS ha recordat que el magatzem temporal centralitzat comporta una inversió de 700 milions d'euros i la generació de més de 200 llocs de treballs directes i un miler d'indirectes. Així, la cambra ha demanat al govern espanyol que el criteri de les condicions tècniques sigui el que imperi a l'hora de prendre una decisió que determini el futur d'Ascó i la seva comarca durant el segle XXI. Alhora, l'ENS ha criticat que no pot ser que la simple proximitat d'unes eleccions determini l'elecció de l'Estat. La decisió és transcendental i cal ser extremadament objectius i prescindir de qualsevol tactisme polític, assegura el comunicat. Un comunicat que insisteix en el fet de que, sense indústria, l'economia de la Ribera d'Ebre patirà un endarreriment de desenes d'anys i la seva població seguirà a la cua de la renda per càpita de les comarques catalanes perquè no s'ofereix cap alternativa per al futur de la comarca. Iniciativa per Catalunya Els Verds demana als partits que es comprometin a mantenir el rebuig al cementeri nuclear després del 28N. Iniciativa demana als partits que reafirmen la seva posició contrària al cementeri, estiguin al govern o a l'oposició. La portaveu d'Iniciativa per Catalunya Els Verds al Parlament, Dolors Camats, va denunciar el passat dimarts al PSC, a Esquerra Republicana de Catalunya i a Convergència i Unió que es comprometin a mantenir el rebuig a la ubicació del cementeri nuclear a Catalunya després de les eleccions del 28 de novembre. En roda de premsa va deixar clar que Iniciativa per Catalunya no canviarà d'idea respecte del que va votar al Parlament fa més d'un any, amb una declaració en contra del cementiri a Catalunya que va tenir el suport dels partits del govern i de Convergència i Unió. No entendríem que després de les eleccions algú pogués canviar d'opinió. Nosaltres no ho farem, ha advertit Camats, que ha demanat la mateixa actitud al govern actual o al que surti després del 28N. Camats ha deixat clar que Iniciativa per Catalunya pensa mantenir el compromís d'oposar-se a la ubicació del cementeri nuclear a Catalunya, però ha demanat el mateix a la resta dels partits que van rebutjar la instal·lació del magatzem fa més d'un any. L'ecosocialista ha reclamat un compromís explícit dels grups perquè rebutgen clar que la propera legislatura estigui al govern o a l'oposició mantindran el seu rebuig. La diputada ha indicat que el govern actual, però també el que surti de les eleccions, han de mantenir el que es va aprovar al Parlament. Volem ser clars en aquest compromís i esperem que tothom ho sigui, ha indicat Camats, que ha advertit que no entendria que algú pogués canviar d'opinió. La plaga del caragol poma farà que s'assequen tots els arrossars del marge esquerre del delta. El govern constata que la plaga del caragol poma s'ha estès a la zona de la Marquesa, Illa Mar, Tramuntano i Creus. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs així és, avui la notícia parla del sector productiu i de la possible eliminació d'una plaga que està sent realment preocupant per als pagesos del sector de l'arròs, ja que el Departament d'Agricultura ha demanat permís a la Unió Europea per assecar tots els arrossals del marge esquerre del Delta de l'Ebre just després de la sega de l'arròs, és a dir, aproximadament a principis del mes d'octubre. Una autorització que és necessària perquè els arrossaires cobren els ajuts agroambientals de l'arròs que els comprometen a tenir els camps inundats durant l'hivern. Amb aquesta mesura es pretén minimitzar l'impacte de la plaga del caragol poma que actualment s'estén per tot l'hemidelta esquerre. De fet, el delegat d'Agricultura de les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, ens assegurava que es prendran diferents mesures per tal d'evitar que prolifere aquesta plaga al territori. Així ens ho explicava.
Ahir vam comunicar al sector, en una reunió de la delegació del govern, diverses mesures que des del Departament d'Agricultura conjuntament amb Medi Ambient hem pres per intentar controlar la nova plaga del caragol poma. I les més importants bàsicament serien que l'assecat de tots els arrossars del marge esquerre després de la sega, amb l'objectiu de crear les condicions més adverses possibles perquè este caragol, que té una capacitat de reproducció molt gran, tingui possibilitat de continuar fent postes esta tardor i que es vagi extenent per zones que actualment no estan contaminades, no? Això anirà en paral·lel a la col·laboració que demanem a tots els pagesos de que eviten el contacte directe entre els quadros d'arròs i els desaigües, posant uns colzes que s'ha demostrat que són eficaços al 100% per la infecció de caragol dins els camps, i també de la retirada de caragols als camps. En aquests moments tenim controlats totes les parcel·les d'arròs del marge esquerre que tenen caragols, que estaríem parlant al voltant d'un centenar d'hectàrees, i ajudarem els pagesos a través de l'ADB, que és l'òrgan del sector que fa els tractaments fitosanitaris, i en col·laboració amb el departament els donarem ajut i recomanacions per com han de treure els caragols, no?
D'altra banda, també Antoni Espanya ha recordat que es farà un seguiment de neteja de màquines a dos punts, una del Tebre i l'altra al terme de l'Aldea, a prop d'Amposta, on tant els tractors com les collitadores hauran de ser netejades una vegada acaben de treballar al marge esquerre per passar al marge dret, assegurant-se així de que la plaga no s'extén a l'altra part de l'hemidelta.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Detingudes 80 persones per tràfic de drogues i decomissats 23.000 quilos de haixís des del 2004. Els cossos de seguretat de l'Estat han decomissat a les costes de Tarragona, en especial al Delta de l'Ebre, fins a 23.000 quilos de haixís i han detingut 80 persones per tràfic de drogues des de l'any 2004, segons les dades del Ministeri de l'Interior. En resposta al senador socialista i portaveu de l'Entesa, Joan Sabater, el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba va assegurar ahir que s'ha aconseguit desarticular diverses bandes i que, per tant, els narcotraficants ja no consideren les costes de Tarragona com una zona segura per operar. Avui, dimecres, dia 22 de setembre, un any més, es celebra el Dia Sense Cotxes. No obstant això, tot i aquest nom, les ciutats i pobles de Catalunya seguiran plenes d'automòbils. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs així és. El Dia Sense Cotxes és una convocatòria d'àmbit internacional recolzada des de l'any 2000 per la Comissió Europea. En teoria, es planteja com una jornada educativa en la qual es puguin assajar diferents formes d'organitzar la mobilitat sense l'ús del cotxe. Però malgrat que fa poc, des del seu inici, el Dia Sense Cotxes ha perdut empenta i contingut en mans de governs municipals que veuen difícil poder regular l'ús del vehicle dels ciutadans. Així ho comentava el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga.
Bé, jo penso que tant de bo tingués molt de ressò i vinguessin pels cotxes per Amposta, per Catalunya i bueno, de fet a tota Espanya, que és el dia sense cotxes. La gent anem en cotxes a treballar i no estem per a la labor de deixar el cotxe a casa i anar caminant, que és una cosa que s'hauria de fer més sovint i que té efectes beneficiosos tant pel conjunt de la societat com per a un particular. Caminar i fer exercici sempre va bé per la salut.
Són els esforços que des dels ajuntaments es volen fer per tal de que s'utilitzi menys el vehicle, però és un tema difícil des del punt de vista institucional. El resultat, com demostren les enquestes de mobilitat, és que les nostres ciutats i zones metropolitanes cada dia fan servir més el cotxe i menys el transport públic, si bé alguns centres urbans sí que han dut a terme polítiques de limitació d'ús del cotxe.
L'oferta informativa creix a les nostres comarques.
Les emissores municipals de les Terres de l'Ebre posen al teu abast l'actualitat informativa de les nostres comarques a l'informatiu de Mute. De dilluns a divendres, a partir de la 1:05 del migdia, la informació local i comarcal més propera des de 8 dials. Amposta Ràdio, Antena Caro, Ràdio Joventut, La Plana Ràdio, Antena Aldaia, La Cala Ràdio, Ràdio Delta i Ràdio Ràpita. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre, Emute. Pluralitat d'informació a les nostres comarques.
L'Escola Nàutico-Pesquera registra un augment de la matrícula en aquest curs 2010-2011 a l'Ametlla de Mar. El resultat resulta més significatiu si es té en compte que altres centres d'ensenyança han baixat el número d'alumnes. Ens informa des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
El passat 7 de setembre va començar el curs 2010-2011 a l'Escola Nàutico-Pesquera per als alumnes de grau mitjà que fan els cicles de pesca, navegació i transport marítim, manteniment de màquines, manteniment de vaixells i busseig. A la setmana següent, el 14 de setembre, s'incorporaven també els nois i noies que cursen els cicles de grau superior, que són pesca, navegació i transport marítim i manteniment de vaixells. Aquest curs hi ha uns 350 alumnes aproximadament, perquè alguns estan matriculats en dos cicles diferents, al matí i a la tarda, el que suposa un augment de la matrícula. El director del centre, Carlos Soler, repeteix enguany per tercer any. Està molt a gust a l'escola, on troba que hi ha força diferències respecte a l'Institut Els Alfacs a la Ràpita, on té plaça fixa. D'una banda, el fet que estigui adscrit a dos departaments, Agricultura i Educació, el que pot fer que els requeriments de l'escola s'endarrereixin, o també que s'aconsegueixin més prestacions. I d'altra, el fet que l'escola no s'imparteixi l'ESO, que acull els nens de 12 a 16 anys, ni tampoc el batxillerat. Aquest fet marca la diferència perquè el nombre d'alumnes és bastant més reduït i el perfil d'aquests és molt específic. Són alumnes majors d'edat, el que estalvia els problemes implícits a l'adolescència, que es troben a prop pel que fa a la seva mentalitat amb el professorat, la qual cosa possibilita relacions més planeres. Els alumnes provenen de tot Catalunya i fins i tot del País Valencià i les Illes Balears perquè, tot i que aquestes dues comunitats tenen escola nàutico-pesquera, no ofereixen tantes matèries relacionades amb la mar com la nostra. Pel que fa al professorat, enguany hi ha 19,5 docents, un és a mitja jornada. És un petit augment, però molt significatiu, perquè altres centres s'ha reduït el personal. Es troben dividits per sectors, que són navegació, màquines, busseig, tot i que a aquest grup s'incorporen al gener bussejadors especialistes, formació i orientació laboral i relacions en l'àmbit de treball, administració i anglès. Una altra diferència, que posa el contrapunt amb altres centres d'ensenyança, és que en ser un centre de formació professional hi ha, a més d'aules, tallers pràctics, on, per exemple, s'utilitza el vaixell Cap de Creus i on està previst reparar la nau Montserrat. Però, a banda, les pràctiques no només es fan a la Cala, es poden fer a altres ports d'arreu Catalunya. En general, els resultats són satisfactoris. Ho demostra la gran inserció laboral que hi ha a l'escola un cop acabats els estudis, però, apunta Soler, encara hi ha molta feina per fer.
Estem en dos projectes a la vegada. Un dels projectes que era el reparar la Montserrat, després hi ha un altre projecte que es tracta de construir unes muletes per a que l'alumnat pugui remar i tal. És a dir, tenim al davant coses per fer, moltes, aquestes dos serien dos exemples, i de cara a fer tot això, pues, bueno, com sempre, cada vegada pues, intentes demanar millor dotacions, més quantioses, cada vegada el professorat s'ha de mobilitzar més, però bueno, això entra dins de, diguem, de la marxa habitual. És a dir, nosaltres som una escola viva, per a cada nou curs procurem que l'oferta que es donem als alumnes siga, en primer lloc, la més adequada per als cicles formatius que estan fent i, en segon lloc, que siga la millor possible.
Soler també comentava que avui dia l'alumnat és eminentment masculí i espera que en els pròxims anys s'afegissin més dones a aquest tipus d'ensenyament.
L'informatiu de Mutter, el recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. L'informatiu Emute, de dilluns a divendres a la 1:05 del migdia. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.
Interior multa amb 3.500 euros un establiment d'esbarjo a Santa Bàrbara. La denúncia és per no respectar els horaris i es va imposar durant les festes majors del poble. Des de la Plana Ràdio ens amplia aquesta notícia Josep Roig.
El Departament d'Interior ha multat finalment amb 3.500 euros al pub La Sal. La denúncia és per no respectar els horaris i es va fer durant les festes majors del poble. La mateixa setmana en què el pub La Sal de Santa Bàrbara organitza un acte festiu i solidari per recaptar fons per assumir el cost de la possible sanció que esperaven, s'ha conegut l'import de la mateixa, com diem, 3.500 euros. Els fets que han provocat aquesta sanció remunten a les passades festes majors, quan el cos policial de la Generalitat va presentar-se a La Sal cap a les 5 de la matinada i fora ja de l'horari autoritzat d'obertura del local, que era fins les 4, per la qual cosa es va fer la corresponent denúncia de la que ara s'ha conegut l'import. Marisina Accensi, una de les gestores del local, admetia que estaven fora de l'horari regulat, però afegia que també s'havia de tenir en consideració altres aspectes excepcionals i circumstancials, com el fet de que eren festes majors o que aquell dia al poble no es feia cap altre acte festiu.
I la setmana de festes pues, va haver un dia, dilluns, que va vindre Toni Rico, que no vam tancar a les 4. Era un dia que aquell poble no es feia res, no hi havia puesto, no hi havia ball, i una vegada es va acabar la cursa animàtica, la gent va començar a vindre. I clar, pues, tancar a les 4 del matí, allò estava ple de gent, i bueno, no vam tancar. I a les 5 del matí hi ha algo, doncs ens van donar un toquet i ens han posat una multa.
Els arrendataris del pub Planer entenen i admeten que aquests horaris poden causar molèsties al veïnat, però reclamen també un poc més de tolerància per a aquests dies especials, tenint en compte el fet de que estar ells oberts evita que molts joves del poble surtin fora amb els riscos que això comporta.
Abans, no sé si tu recordes, a les 6 del matí, a les 7 del matí, a les 8 del matí la sala estava oberta. Bé, jo comprenc que pels veïns això és un engorro i tot el que vulguis, però no sé, jo penso que també la setmana de festes o alguna festa especial nosaltres intentem que la gent tingui una mica de comportament cívic fora i que no, per intentar molestar menys. No sé, aquí al poble no hi ha res més, la gent jove no té res, ja saps com està l'assumpte avui en dia si te'n vas fora per veure i en tot. Jo penso que si estan aquí al poble estan més segurs, estan molt més segurs. I nosaltres estem fent festes i coses per a que ells estiguin també a gust aquí. Per tant, ja sabem, bueno, el que ell diu, la llei és la llei i s'ha de complir, però bueno.
Per fer front a aquesta multa, l'establiment organitza per aquest dissabte 25 de setembre una marató de DJs que començarà a les 4 de la tarda i que es perllongarà fins a les 4 del matí. 12 hores de música de diversos estils, punxada per 12 discjòqueis que col·laboraran desinteressadament a aquesta festa en la que s'espera la solidaritat de la clientela habitual i també del poble i comarca en general, per una causa que consideren desmesurada e injusta. Marisina Accensi agraïa la col·laboració i el suport rebut fins ara, sense el que els hi seria impossible fer front a l'import de la sanció imposada, ja que no fa ni un any que porten el local i els pocs beneficis que han pogut obtenir els han invertit en fer-hi millores, entre elles insonoritzar el pub per evitar molèsties als veïns.
La Regidoria de Participació Ciutadana i la de Joventut presenten Humor en Posta. Aquest 2 d'octubre al Teatre de la Fira a les 10 de la nit, Sit Down Manolito en Edu Mutante. Venda d'entrades als baixos de l'Ajuntament per 6 euros. Humor en Posta.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha organitzat per aquest cap de setmana una bicicletada i visita guiada pel Delta. Des de Deltebre ens informa Amanda Cebolla.
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza per aquest cap de setmana una sortida en bicicleta i una visita guiada a la Torre i Ermita de l'Aldea. Així, el diumenge al matí a les 10 hi haurà la visita guiada a la Torre de l'Aldea i a les 11 es farà la sortida en bicicleta cap a la bassa de les Olles, passant Pelligallo, Camarles, per la Granadella i després per la Torreta. D'allí cap al Roquer i visita a l'Ampolla i per la platja de l'Arenal fins a la bassa de les Olles, cobrint un total de 13 quilòmetres, tal com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
Bé, diumenge 26, el Consell Comarcal del Baix Ebre, amb el suport del Parc Natural i de l'Ajuntament de l'Aldea, ha organitzat una sortida en bicicleta des de l'Ermita de l'Aldea fins a la bassa de les Olles, a l'Ampolla. Bé, la trobada és a les 9:30 a l'Ermita de l'Aldea, s'aprofitarà per a visitar el Centre d'Interpretació de les Torres de Guaita de les Terres de l'Ebre, i sobre les 11 del matí, ja amb el suport dels guies del parc, sortirem tots conjuntament de cara a l'Ampolla anant pels Lligallos. Bueno, el trajecte és curtet, són uns 13 quilòmetres, i bé, el trajecte doncs, podrem observar les diferents torres vigílies que tenim a l'antiga línia de costa, la Torre de l'Aldea, la de Camarles, la Granadella. També és interessant la zona del Roquer, perquè tens estats a 4-5 metres sobre el nivell del mar i tens una bona panoràmica sobre la plana del Taica, i posteriorment doncs, bueno, arribarem a la bassa de les Olles, allí el dinar serà lliure. No obstant, a les 4 de la tarda, la gent que vulgui podrà tornar conjuntament amb el servei de guies fins a l'aldea, hasta l'aldea novament.
La diada està organitzada, com diem abans, pel Consell Comarcal i el Parc Natural. Col·labora l'Ajuntament de l'Aldea. Aquesta activitat esportiva és totalment gratuïta i està pensada per a tota la família.
Molta atenció, perquè este proper diumenge 26 de setembre el Consell Comarcal del Baix Ebre t'organitza una bicicletada. Visitem la Torre de l'Ermita de l'Aldea i després en bicicleta fins la bassa de les Olles. A les 9:30 hores trobada la Torre de l'Ermita de l'Aldea. A les 10 del matí visita guiada per la Torre de l'Aldea. A les 11 del matí sortim en grup amb servei de guies del Parc Natural del Delta de l'Ebre. El trajecte serà de 12 quilòmetres fins a arribar a la bassa de les Olles de l'Ampolla. El dinar i la tornada seran lliures. Qui estigui interessat té l'opció de fer tornada amb servei de guies fins a l'aldea per Goleró. Us recomanem l'ús del casc, portar menjar, aigua i material per la reparació de les punxades. Els prismàtics també us poden ajudar a observar els ocells. Més info a baixebre.cat. Bicicletada, diumenge 26 de setembre. Organitza Consell Comarcal del Baix Ebre. Col·labora Ajuntament de l'Aldea.
Aquest diumenge, dia 26 de setembre, es celebrarà la segona trobada de motos clàssics de Deltebre. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
Ja es poden fer les inscripcions per participar a la que serà la segona trobada de motors clàssics de Deltebre, concentració que es portarà a terme aquest diumenge 26 de setembre i que preveu la participació d'una cinquantena de vehicles entre motos i cotxes. La diada organitzada per l'associació Motors Clàssics de Deltebre començarà a les 9 del matí al Parc del Riu amb un esmorzar i posteriorment sortida per fer una passejada pel Delta de l'Ebre amb alguna que altra parada fins l'hora de dinar, tal i com ens expliquen des de l'organització Antonio Miró.
I l'any passat ja vam fer la primera. Ara som quasi, em sembla que som uns 30 o 40 socis, i enguany per les mateixes fetges fem la segona. I aquí consta de que som una colla de som tots, la majoria som d'aquí baix, i llavors, claro, nosaltres anem també a trobades que fan a Amposta, al Perelló, a Vinaròs, Ullacona, i llavors, pues bueno, venen una sèrie de gent també d'estos pobles. A les 9 del matí, al Parc del Riu, les inscripcions tenen un preu de 25 euros i entra el que és l'esmorzar, entra una samarreta i entra el dinar al bufet La Gaia. I llavors fem una volta turística per tot el que és el Delta. Procurarem passar sobre les 12:30 a la 1 el poble, perquè els altres anys ho han passat molt pronte o han passat molt tard.
Al dinar, la segona trobada de motors clàssics a Deltebre coincidirà amb la concentració turística i no competitiva de microcotxes organitzada per l'Associació d'Afeccionats als Cotxes i Motors d'Època, que aquest cap de setmana també estaran al Delta de l'Ebre.
La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de l'Aldea i la Lliga contra el Càncer us conviden a la presentació del llibre La força d'un batec, de Maria Cinta Barberà. La presentació anirà a càrrec de Francesc Vallespí. Dijous 23 de setembre, sala de plens de l'Ajuntament de l'Aldea.
i a les 9 i mitja de la nit, presentació del llibre La força d'un bateig. Us esperem.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.